El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1, i amb Xavier Solà.
Benvinguts a aquesta tercera i última hora d'avui dissabte. Dissabte 19 d'abril, estem en un cap de setmana de primavera, després que hagi plogut una miqueta, i amb la companyia de la Carme Colomina.
Carme, bon dia. Bon dia.
Es nota en el teu semblant que aquests dies ha plogut en el bon sentit de la paraula.
Sí,
eh?
Perquè em sembla que anunciava la meva astènia primaveral, oi, fa un parell de setmanes.
Avui em parla un diari precisament d'aquestes alteracions que pateix la persona, que en les dones es veu que fa molt, molt efecte.
Ah, no ho sé, sí, no ho és, sé, una qüestió de sexe.
Ja hi som, ja hi som. Carme, benvinguda. Avui de què ens parlaràs a nivell europeu?
Doncs parlarem de moltes coses, però sobretot una polèmica que ens deu semblar molt pròxima perquè s'ha viscut aquesta setmana, que és aquesta web... No oficial, és clar, del Parlament Europeu, que ha sortit en català.
Aquest és un dels temes de la nostra consultora en matèria europea que avui compartirem amb Àngel Casas. Àngel, benvingut.
Bon dia.
L'Àngel Casas, sempre un plaer tenir-lo al costat, i més en aquests dies en què s'està publicant, bé, s'està presentant les memòries d'altres, memòries de personatges tots de primera fila, personatges d'aquests del món de l'Star System, i per això li volem fer un temes pendents. I li volem demanar a l'Àngel què és, què suposa, no? Conèixer com són les estrelles mediàtiques darrere de la càmera, no? Què és el que expliques en aquest llibre?
Sí, explico més coses a sobre, sí? No? Perquè és una mica... la definició, el títol del llibre és bastant encertat, mal m'està el dir-ho, perquè m'ho vaig inventar jo, però vull dir, perquè són realment memòries, és a dir, s'ha dit molt que són entrevistes, evidentment, el punt de partença és el contacte que jo tinc amb un personatge a través de la meva feina, que és l'entrevista, però no és només l'entrevista. L'entrevista a vegades és una frase només d'ell, perquè l'important per mi és la història i aquelles hores, aquells dies o aquella setmana compartida amb aquesta colla de gent.
Tries algú, Gemma, Anthony Perkins, Cicciolina, Rod Hudson, els Stones, Lola Flores, Richard Gere, Richard Gere.
Mira, no estaria malament.
Que Richard Gere aquí s'explica realment el que suposa ser tan un personatge d'aquests.
Dius que, escolti, em llevo un matí, és que tot el dia és igual. Tothom vol un bocí de la teva vida.
I ho va posar a la pràctica,
sí,
allà.
Sí, perquè en sap molt. I es va girar de cara al públic quan li deien frases les senyores, sí, i tal, i va compartir amb elles aquest instant de la seva vida.
Àngel, és cert que va sortir d'un camerino amb la barqueta baixada?
Sí. Jo no ho vaig veure, a mi m'ho van dir les noies del programa, que normalment jo tinc un equip, la paritat per a mi es va inventar fa molts anys, i normalment sempre els meus equips hi ha més noies que nois, eh? I, bé, perquè treballo molt a gust amb les dones, m'agrada molt, i deia, estan esverades, perquè ha sortit del camerino de la Sofia d'Esburgo amb la bragueta completament oberta. I com que es deia que tenien un cert... com es diu? En català? No, no, una certa liaison entre ella i ell.
Va, hi havia una petita relació.
Exacte. Doncs aleshores tothom estava molt pendent de què passava.
Saber com són les estrelles mediàtiques darrere la càmera serà un dels temes pendents. Això abans de la partida europea.
La partida europea amb Gemma Castellà.
Queda algun color per reservar?
En queda algun. Podeu trucar i reservar-lo al 93-201-7474. Avui, ara que l'Àngel ens parlava de dones, doncs també farem una partida molt femenina, en la qual parlarem dels nou ministres, les nou ministres del govern de Zapatero, de la reacció que aquestes ministres ha portat a Itàlia. Ens fixarem en aquell escot d'Angela Merkel, no sé si heu vist aquella fotografia.
Sí, l'autopista, aquella autopista.
I aquell escot. I també parlarem d'una ciutat d'Europa que té el cavaller Sant Jordi a la seva bandera.
Què guanyarem, diuen?
Mireu, avui qui guanyi la partida, i gràcies a Turisme Pirineus, podrà gaudir d'un cap de setmana al Berguedà per a dues persones. Inclou una ruta cultural dissabte i diumenge al matí, dinar al restaurant La Nau del Guixeró i dormir a l'hotel Estel de Berga.
I més tard tindrem a David Escamilla, ens farà un glamcat, ha anat a visitar Justín Canyec, terapeuta especialista en massatges holístics. Sabrem una miqueta què tal s'hi troba al país fent la seva feina i tot el que suposa el petit univers domèstic. Tot això en aquesta tercera hora amb Europa com a protagonista.
Karajan segueix dirigint molt més que música. Aconsegueix amb El Periódico els concerts més memorables del millor director d'orquestra de la història. Aquest diumenge, dos CDs per només 1,95€. Emociona't amb Karajan.
Camp Nou, moments únics, records per sempre. Viu tota l'emoció del derbi al Camp Nou. El Camp Nou, dissabte a les 8 del vespre, Barça-Espanyol. Barça-Espanyol.
Compra ja les entrades a www.fcbarcelona.cat o a Servicaixa. I si ets abonat i no pots venir al partit, allibera el teu seient mitjançant els mateixos canals.
Catalanos, s'acosta Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa.
Això de rosa va per mi, suposa.
No, la rosa que punxa.
És clar, perquè jo sóc la rosa que balla, eh? Dos, tres...
Ja teniu, no gens menys, el llibre d'aquesta diada?
Ja pots trobar les llibreries Cabòries, La Volta al Polònia, amb 80 gags. Compra'l i vine el dia de Sant Jordi a Gran Via, en Passeig de Gràcia. I els actors de Polònia te'l signaran.
Ah, i tindrem 1.000 samarretes molt sexes per regalar.
Catalanus, un llibre ple d'àdux i d'humor. Soler, ja està. És bona?
Això sí que va per mi, suposa.
Ara, a Hipercor, pots comprar un envàs d'un litre de llet Hipercor per només 85 cèntims. I si te n'emportes 6, el litre et surt a 79 cèntims.
A tu lado, la vida me sabe mejor.
Perquè el que és bo, si costa menys, millor. Hipercor, i per millor.
Aquest diumenge obrim.
Papa, a l'escola m'han dit que hi ha nens amb teomania.
I què els passa?
No paren de llegir i els surten cabells pèl-rojos i arrissats.
Arriba la Teomania per la lectura. El País llança els contes d'en Teo en català. Aquest diumenge el primer llibre per només 0,50 amb El País, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3 griferia, 3 disseny, 3 confort. Aixetes termostàtiques amb sistema 3 Touch Cool, que donen el confort màxim amb baix consum. Dutxes amb sistema anticals de poc consum, un ampli gamma amb les propostes més funcionals. Visiteu-nos a tresgriferies.com i a Instalmat del 14 al 17 de maig. 3. Les aixetes d'aquí.
Manel, tinc una supernotícia. Supermercats Colossus ens vol comprar tot l'estoc Turcam de seguida. Manel, t'he trucat al mòbil al despatx al restaurant on dires Turcam, que és el negoci del segle.
Escolta, Manel, tranquil, que ja han perdut el negoci.
El teu negoci no es pot aturar perquè tu no estiguis localitzable. Amb oficina professional de Telefònica, per només 15 euros al mes, ja pots desviar totes les trucades de fix a mòbil i, a més, també pots contractar tarifa plana per a trucades des del mòbil a qualsevol fix a Espanya. Truca al 900 10 10 10 o visita respuestaempresarios.com. Telefònica.
Aquest mes, amb la revista Sapiens, gratis l'especial El secret del Valle de los Caídos. Un dossier exclusiu on es publica el llistat dels 3.348 morts que van ser traslladats per Franco des de les fosses comunes catalanes al Valle de los Caídos. Ja és al quiosc. Sapiens, descobreix la teva història.
El Club 3C celebra el seu segon aniversari amb un concert espectacular. Si ets soci del 3C, el divendres 25 d'abril a l'Espai Movistar t'hi esperen Mishima, Paco de la Fe i les Flores Azules i Antònia Font, que presentaran les cançons del seu darrer disc, Coser i Cantar. Si vols venir i encara no ets soci, truca al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat i espavila't.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Com se't presenta el 2005?
Aviam, és només gravació o també filmació?
No, no, gravació.
Ah, com se'n presenta? Bé, bé.
Si fos filmació faries no un altre posat?
No, 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 perquè llavors no et respondria.
Ah, no?
No.
Què tal se't presenta?
Bé, gràcies.
Sí,
i a tu?
Algú... Bé, no ho veus, quina cara que fan.
Sí, sí, sí.
I a la ràdio, parlant de tot, tens alguna opinió formada sobre aquest mitjà?
Infinitament millor que la televisió. Sí. Afortunadament no és tan grullera, sí. No sóc fidel a cap cadena espacial o a cap emissió.
Doncs em permets que et suggereixi el cap de setmana de 10 a 1 a Catalunya Ràdio?
Ah, perfecte, sí. Ho tindré en compte.
Es diu El Suplement.
Ah, fantàstic, molt poètic.
El Suplement. Petits grans moments del cap de setmana. De 10 a 1 del migdia.
Aquest matí ens ens visita el periodista barceloní Àngel Casas per presentar-nos el seu llibre Memòries d'altres, en què recull entrevistes i converses singulars que va mantenir entre els anys, atenció, 64, sembla que...
69.
69, per ser més exactes. Bueno, el capdavall és el
64,
mateix,
encara no ahir. Treballava en premsa, però esclar, fa molts anys això, eh?
El 69 és un bon temps, no? Ja fa anys, i el 1994, tant en la televisió com en la premsa escrita. Lauren Bacall, John Collins, Lola Flores, Rod Hudson, Sylvia Kristel, recordeu, o Robert Mitchum. Aquests són alguns dels milers de personatges que ha entrevistat l'Àngel Casas, periodista i, sobretot, en aquest cas, escriptor, perquè és una faceta que no la coneixem molt.
No, que la gent... I es pensa que quan un surt a la tele no sap escriure, sí, això en alfabet. Sí. Fem... Jo tinc la sort que vaig començar en premsa, en premsa escrita, i, per tant, he estat 11 anys fent article diari. El que passa que la gent tampoc ho sap, perquè estem parlant dels anys 70, m'entens? Però, esclar, la pràctica d'escriure la tinc, i l'hàbit també, perquè no ho he deixat mai.
En donem fe i recomanem aquest llibre. Conèixer com són les estrelles mediàtiques darrere de la càmera és un dels nostres...
temes pendents.
Molts escriptors poden escriure una bona novel·la, igual que l'Àngel va escriure Fred als peus, a Quaderns Crema, però un llibre com Memòries d'altres no el podrien escriure tantes persones. Ho diem perquè pocs han estat a prop de tantes estrelles. I la veritat, quan vas veient el reguitzell, dius, valga en Déu, però quina visió, no? Com es contactava d'entrada, com es feia per tenir...
Sí, i el matís és que no només... perquè hi ha molts periodistes d'aquest país que han estat, per motiu de feina, al costat de moltes grans estrelles, però normalment les grans estrelles actualment arriben de la mà d'una distribuïdora cinematogràfica o d'una editorial, te'ls deixen 10 minuts i se'ls emporten cap a un altre programa. Esclar, la gràcia nostra d'aquesta etapa de la meva vida professional és que nosaltres contactàvem amb ells.
Clar.
I aleshores els duiem exclusivament per nosaltres, s'estaven 2 dies, 3 dies, alguns una setmana, i després els tornàvem al seu lloc d'origen. Amb la qual cosa, no només compartíem aquells moments periodístics que comparteix tothom, sinó que compartíem algun dinar, algun sopar, algun passeig per Barcelona, i això enriqueix molt més el coneixement.
Aquesta era la relació que s'establia d'alguna manera, no?
Sí, lògicament, si ets l'anfitrió, has de fer d'anfitrió.
Amb casos curiosos, lògicament, perquè tots són anècdotes, com aquella persona que al llarg de la relació fora de càmera va ser un, i en canvi quan es van encendre els llums...
Això sol passar, eh? Sol passar perquè, aviam, els professionals, sobretot del món de Hollywood, del cinema, estan molt habituats als talk shows i sobretot si estan en el moment més àlgid de la seva carrera o si han tingut una carrera dilatadíssima, no? Aleshores, per exemple, el senyor Robert Mitchum, no? M'agrada el Robert Mitchum, que era un home encantador, amb un anecdotari ric, perquè ens truquen i ens diuen, escolti, vagin-lo a recollir a Lisboa, de Lisboa a Barcelona, que ell venia dels Estats Units, perquè, i sobretot, ens han de prometre que evitaran que prengui alcohol abans del programa. Tu dius que sí, evidentment, vol dir el que vostè vulgui, si vol li posem reclinatori, però com pots evitar que una estrella de la magnitud de Robert Mitchum, com pots evitar que ningú prengui alcohol, m'entens, com si fos un nen petit? I en canvi, bé, arriba, i és un home fantàstic, i quan s'obren les llums de plató i tal, recupera el personatge dels westerns, m'entens, i posa aquella cara així com dura... amb un sentit de l'humor, amb una ironia, pràcticament sarcasme, increïble, però mantenint la distància. I jo ho explico moltes vegades, i s'explica en el llibre, no?, que en aquell programa coincideix amb l'Anthony Quinn, i jo els dic, escolteu, voleu que us saludar-vos, perquè havien compartit pel·lícules, moltes, en la història del cinema americà, diuen que no, que no, que no, i se'n van, i quan hi ha un moment que ens creuem amb ell, jo anava amb el Mitchum i ens creuàvem en el passadís de la tele i se saluden només amb un hi, i passen d'ells. I em diu el Mitchum, em dona un cop de colze i em diu, està fotut, perquè sap que l'estrella sóc jo. Vull dir que són aquelles vivències de persona normal i corrent, però que no és, esclar, explicada en la veu d'un històric del cinema, doncs tenen molta gràcia.
Ara són explicades per l'Àngel de manera molt, molt periodística, trobo, amb un punt d'escriptor remarcable i amb el rerefons, doncs, de l'Anthony Perkins, per exemple, que va venir aquí quan el rumor era que ell tenia sida. Se li havia de preguntar. Com es fa per preguntar, això?
Jo he pogut treballar un llibre, no la cosa fàcil seria reproduir unes entrevistes, cosa que no he volgut fer. És a dir, hi ha declaracions, evidentment, hi ha opinions, però són fonamentals. Però a partir del fet de conèixer un personatge per la teva feina fa que puguis explicar el neguit del periodista, que és una cosa que jo he volgut transmetre moltes vegades. Els que som periodistes ho sabem, què ens passa a l'hora de fer una entrevista.
Clar, li has de preguntar allò, però com li preguntes? Escolta, vostè té sida?
Clar, tu no li pots dir això a una persona. A més, ell se n'havia assabentat pels diaris, que això encara és més bèstia, m'entens? Ell és era una persona casada, es va casar amb la germana de Marisa Berenson, tenien fills, i s'havia publicat als diaris perquè un periodista havia... Ells havien anat a fer unes anàlisis i aleshores van aprofitar i li van fer colar, sense que ell ho sabés, una anàlisi sobre la sida, va sortir positiu, i ell ho va llegir a la premsa. I aleshores tu estàs dient, com li preguntaràs? I però parles amb l'equip, escolta, com li entrem a aquest tema? Digues, digues.
El mateix que amb la xitxolina i que ensenyés una sina.
Sí, sí, això són coses que... Hi ha coses que de cada personatge... els hi has de demanar, perquè és que era l'emblema de la xitxolina, tota la seva campanya política la va fer ensenyant una sina, i aleshores dius, veu el programa i no l'ensenyaran, però aquest tio és tonto o què? I aleshores ho has de preparar, però a vegades et falla perquè ho prepares i dius, escolta, quan jo digui tal cosa vostè automàticament ens ensenya una sina, i després se n'oblida i no l'ensenya, i tu ja, quan la càmera no t'enfoca, vas assenyalant la sina dient, escolta,
Que és hora.
I al final ho fas.
Molts dels entrevistats d'aquestes memòries d'altres era la primera vegada que venien a l'estat espanyol, com ara Loren Bacall, que per cert li va explicar que Humphrey Bogart, el seu marit, li deia que no refies d'un home que no veu.
A mi m'ha encantat aquesta confidència, perquè, aviam, la Loren Bacall és un mite per ella mateixa. I ella diu, com vol que sigui el mite si estic viva i encara tinc moltes ganes de fer coses? El mite és per la gent morta. Diu, però fins i tot els morts, diu, el meu marit, si mai n'haguessin dit que podia arribar a ser un mite, s'hauria fet un fart de riure, perquè no tenia gens de consciència de ser mite. I aleshores m'explicava això, diu, el meu marit es fixava en molts petits detalls, i sobretot em deia una cosa, no et fiïs mai d'un home, es referia al gènere humà, un home o una dona, que no vegi. I diu, no és que ell fos ni jo favorable a l'alcoholisme, tot i que, com tu saps, a Hollywood hi ha molt d'alcoholisme.
Aquí destila alcohol.
Es veu, sí. Però diu, no, però és que un home que no veu, o una persona que no veu, és una persona que es controla, que vigila molt el seu control. I jo crec que la gent ha de ser molt més oberta i anar molt més solta per la vida.
A Memòries d'Altres també hi ha intimitats de personatges com Jesulín de Ubrique, la seva famosa llibreta, o la Lola Flores.
Jo, per mi era el meu personatge favorit, la Lola Flores. Jo la vaig entrevistar moltes vegades. De fet, la primer toc d'entrevista que hi ha en el llibre és del 69, amb la Lola a l'ombra d'una tarda a l'Hotel Manila de Barcelona, una tarda de diumenge, i després l'he entrevistat i ho reflecteixo en tota l'evolució, i parlo amb els seus fills i amb el seu marit, i... però és que era un personatge que era l'objecte periodístic més desitjat, perquè és que et donava el titular sense necessitat de forçar la màquina. Això quan m'explica... Ella en aquells moments, el 69, estava molt preocupada pels fills, perquè començaven a créixer,
sí,
la Rosario tenia 5 anys, l'Antonio ja començava a ser una miqueta més gran, i aleshores veia els nois malonuts, l'any 69, sí, l'època dels hippies, diu, escolta, que no mengen, estan allà, si tenen una mica fumen una cigarreta, si no, no. Diu, jo estic per la joventut que renta, m'entén? Quilos de sabó. Diu, i sap què passarà? Jo estic amb un noi i em sembla que estic amb una noia. Estic amb una noia i em sembla que estic amb un noi. Miri, passarà com els romans, que va venir el diluvi i se'ls van dur a tots. És fantàstica. Aquesta imatge del peplum de la Lola Flores, que els romans en el diluvi, em sembla...
L'Àngel Casas ofereix unes memòries que no només es relacionen amb aquell famós programa L'Àngel Casas Show, sinó amb la seva etapa de periodista.
Sí, perquè hi ha moltes entrevistes de premsa aquí. Hi ha una amb la Amanda Lear, que a mi m'agrada molt, perquè explica que Brian Jones es va suïcidar per ella, d'un disgust amorós amb ella, m'explica moltes coses del Jimi Hendrix, parla de tots aquests grans personatges del món del rock.
Sí, i de les gires que vares arribar a fer, no?
No, a part això ho faig jo pel meu compte, però vull dir que ella va estar molt vinculada a aquests anys 60 i 70 del rock, no? I això és una entrevista de Vibraciones, és una revista que jo vaig fundar i que vaig dirigir durant uns anys. Després hi ha molta part de Un dia és un dia, aquell programa de l'estriptease, jo dic això per... que la gent se recordi, perquè és aquest referent a Televisió Espanyola, tal qual, en fi, i fins i tot l'última, tot i que es tanca en el 94, però l'última és d'un programa que vaig fer a TV3, que es deia Totes aquelles cançons, un documental sobre la nova cançó, que l'ha repetit moltes vegades a TV3, i la part del Serrat, que jo he entrevistat moltíssimes vegades al llarg des de l'any 68 que ho vaig conèixer, doncs agafo unes declaracions d'aquella última etapa, o sigui, ha sigut una mica allò de donar carpeta, cop de carpeta, a una part de la meva vida periodística vinculada a grans personalitats.
Un plaer anar repassant una mica l'enfoc que li dona l'Àngel al record, a la memòria d'altra gent que va passar per un programa, per uns programes que ara no es fan.
No, jo crec que és una etapa, és una època. Jo tampoc personalment, aquest tipus de programes amb estrelles internacionals, sí, tampoc estaria jo molt per la feina de fer-los, eh? Perquè crec que ja ho he fet. És a dir,
ja s'ha cobert
aquesta etapa. Jo l'he cobert. Ara, jo crec que sí que s'haurien de fer, perquè si volem una mica trencar aquesta imatge que tots seríem de mirar-nos al Malic, m'entens, de fer...
Del bolet i...
Sí, que jo crec que s'ha de fer, sí, això dels boletaires, o de les mascotes, o veterinaris, vull dir...
Moltes sèries es fan ara.
Però molt mirar-se... Les mateixes sèries que es fan, sí, són molt, molt de mirar-nos al Malic. I jo penso, a mi m'encanten els Malics dels altres. Mirar els Malics de fora em sembla fantàstic. No és que siguin diferents, però tenen matisos.
Però que diu molt ja de la persona, i tant que sí. Sí. Àngel Casas, Memòries d'altres a través de Quaderns Crema, una proposta per la gent que pugui sentir ara el Cuquet, i més ara que s'acosta a Sant Jordi, deuràs estar, imagino, una
alguna. Sí, tenim la ruta, aquella ruta, dic fatídica en el bon sentit, perquè jo crec que és el dia de l'editor, Sant Jordi, no és el dia de l'autor. L'autor ho putegen molt, perquè li posen gairebé a la mateixa hora anar a signar llocs que estan absolutament separats i distants, com de 4 o 5 quilòmetres d'una Barcelona complicada, com és el dia de Sant Jordi, a més amb els seguidors del Manchester, que ja veurem què passa.
Àngel Casas, enhorabona pel treball i bona diada.
Escolta, disposat a venir sempre. Això, venir un dissabte a llevar-se i pensar que acabes el suplement.
Amb una mica de fruita pelada aquí.
Però és que a més jo em pensava que era Carlo Pedra, quan ho sentia per ràdio, però no, és de veritat.
Hi ha alguns barris en els quals les aceres són impracticables pels que anem amb cadira de rodes.
Per què els diaris que regalen tots van per terra? Si els paguessin, segurament que els guardarien a la mà fins a arribar a casa.
El suplement. 20 anys de caps de setmana. De 10 a 1 i amb Xavier Solà.
Estic indignadíssima, senyor Solà.
Entre nosaltres, menjar bo no surt mai car. Avui a Consum, llom a 195 al quilo i sípia ració a 6,50 al quilo. El llom i la sípia a la planxa i, per descomptat, al millor preu. Consum.
Ara pots lliurar-te de la teva hipoteca amb La Vanguardia i Sabadell Atlàntic. Envia un SMS amb BLV-Espai i el teu DNI al 7470 i aconsegueix fins a 200.000 euros per pagar la teva hipoteca. I a més, 1.000 euros cada setmana i 200 euros cada dia amb La Vanguardia i Sabadell Atlàntic.
A partir d'ara, ningú pot sortir del teatre.
La Fura dels Baus assalta el Teatre Nacional de Catalunya.
Boris Godunov, una reflexió sobre el terrorisme.
Dramatúrgia i direcció d'Àlex Uller i David Plana.
Boris Godunov, de la Fura dels Baus.
Del 17 d'abril a l'11 de maig a la Sala Gran del TNC. Venda d'entrades al Teleentrada.
Escric per no oblidar-te, perquè no t'allunyis encara més de mi. Sisplau, filla, tu que tan sovint m'havies cobert d'abraçades, no em tinguis ràbia. No vulguis del tot oblidar-me.
A l'Emma ja no li queda res, només lluitar per recuperar la seva filla i la dignitat. Emma, la nova novel·la de Maria Barbal, un llibre de Columna Edicions.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies, Jaume, per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Tokyo Airport.
Half otta på morgonen. Morgens half acht. Half past seven in the morning. Asa, Shichichi Han. Bon dia. Dos quarts de vuit del matí a Tòquio. Dos quarts de tres de la matinada a Catalunya. Hora catalana.
Per Sant Jordi, regala't un rellotge de qualitat amb les hores catalanes i disseny exclusiu. El 23 d'abril, la teva cartilla només amb l'Avui. Amb la col·laboració de Condis. Més informació al diari o avui.cat.
Bingo.
Col·leccionable.
Extraescolar.
Lifting.
Mudat.
Pica-pica.
Piercing.
Progre.
Rebeca.
Zapping.
El català s'actualitza, i el teu diccionari també. Nova edició del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. El teu diccionari.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
La partida europea amb Gemma Castellà.
Pirineus de Catalunya i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran us ofereixen la partida europea.
Estem contents d'aquesta presència. Pirineus és el protagonista i a través d'ells doncs, anirem trufant de premis ben variats per tots els participants. I avui em sembla que ens porten a Bagà.
Sí, exacte, al Berguedà.
Al Berguedà, que això és molt interessant. I els candidats són els següents.
Doncs Salvador d'Hostafrancs, bon dia, amb el color.
Bon dia, amb el color blau.
Blau.
Ferrer, de Pineda de Mar, bon dia, amb el color.
A verd.
Verd.
Balcells, de Mas Pujols, al Baix Camp, amb el color.
Roig.
I finalment, Guillem, de Barcelona, amb el color.
Gris.
Gris, fantàstic. Recordeu, és la vostra consigna, la contrasenya, sense dir-la, no sabem qui parla, per tant, perderíeu l'oportunitat. És la referència més important. La segona, no digueu res, perquè teniu les línies obertes i se sent el murmuri, i això pot desorbitar una miqueta, pot destrempar, que es diu. El dau decidirà qui és el que tindrà els 10 segons, i diu així.
I surt Roig.
Roig, 10 segons per la primera pregunta, és aquesta.
Aquesta ha estat una setmana de fotografies amb clara presència femenina. Zapatero ha presentat el nou govern, on destaca la gran presència de dones, amb un total de 9 ministres. Aquest fet es considera una autèntica revolució en països com Itàlia, on el nou primer ministre, Silvio Berlusconi, ha dit de Zapatero que té un executiu massa rosa. Tot i això, el primer ministre italià té la intenció d'incorporar 4 dones entre els seus 12 ministeris. Un pas endavant si es té en compte que en l'executiu anterior hi havia 2 ministres sobre un total de 23. Pregunta, saps amb quin sobrenom es coneix a Silvio Berlusconi?
10 segons exclusius per Roig, la resta silenci. Roig, saps la resposta?
Il Cavaliere.
Il Cavaliere.
Sí,
sí,
correcte.
Sí, senyor, ja en té una, Roig. Això li dona el passaport a la segona, també seran 10 segons, però no sé si serà tan senzilla com aquesta. Diu així.
Continuem parlant de dones, en aquest cas de la cancellera alemanya Angela Merkel, que aquesta setmana ha revolucionat la premsa internacional perquè va lluir un escot més que generós durant la inauguració de l'Òpera Nacional d'Oslo. Ella mateixa ha reconegut que l'han sorprès les reaccions i que simplement intentava sortir de la rigidesa del vestuari d'una cap de govern. L'escot de Merkel ha estat protagonista a la premsa alemanya al costat d'un excanceller alemany que ha anunciat que es casa amb 78 anys amb la seva parella de 43. De quin excanceller parlem?
10 segons per Roig. Veurem si està al dia. De quin ex-canceller parlem? Es casarà? De Helmut Kohl.
Molt bé, sí,
sí senyor,
correcte.
Caram. Estem parlant, de moment, de Roig, que és Balcells de Mas Pujols al Baix Camp. En té dues al sac. Anem a la tercera.
Aquest dilluns passat la Unió Europea va celebrar el Dia del Soroll, una data amb què es vol alertar del perill per a la salut que suposa la contaminació acústica. 60 milions de treballadors europeus estan exposats a un soroll massa elevat a la feina i més de 20 milions ja pateixen problemes auditius. Precisament, per reduir aquest tipus de contaminació, una ciutat austríaca, la segona més gran del país, ha decidit prohibir l'ús del mòbil al transport públic. És una ciutat que sona igual com si diguéssim gespa en anglès. De quin municipi parlem?
10 segons per Roig, com es diu?
Verd.
Verd per tanda.
Gris.
Gris per tanda. Temps.
Blau.
Temps blau.
Gras.
Gras, sí,
sí
senyor.
Molt bé.
Recordem que si entreu durant els 10 segons que disposa el que està en línia, es perd tanda. Blau demana pas, un Roig no deia res, blau en té una. Mani?
Mercè, havia dit gras.
Vostè qui és?
Roig.
Roig, doncs jo no l'he sentit.
Ho ha dit, potser ho ha dit molt fluix.
Ho deu haver dit tan fluix que no l'hem sentit. I com que hi ha hagut també les altres dues intervencions, doncs ho sentim per vostè, perquè en aquest cas, digui un ben clar. Gras! No? Aquest ben fort. Anem a Blau, que en té una, i diu així la següent pregunta.
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Virée. Bien encore.
Pire que virée, c'est quoi? T'es muté dans le Nord.
Le Nord? Non. À Lyon?
Pas à Lyon, dans le Nord.
Això que sents és el tràiler de la pel·lícula Bienvenue chez la Ch'tis, Benvinguts a casa dels Ch'tis, que s'ha convertit en la més vista en la història del cinema francès. Amb 18 milions d'entrades venudes, el film és tot un fenomen social. Aborda el cliché del nord de França, pobre i trist, i el transforma de manera intel·ligent, retornant l'orgull a la regió i despertant la seva simpatia. Amb 6 setmanes en cartell ha destronat la gran gresca, la gran Badrouil, que des de l'any 66 ostentava el rècord d'entrades venudes. Aquesta pel·lícula la protagonitza un actor còmic francès d'origen espanyol mort l'any 83 a Nantes. De qui parlem?
10 segons per Blau. Com es deia aquest artista? un artista francès. Luis de Funes.
Sí, correcte.
Sí, senyor, Luis de Funes. Hi ha un empat de moment entre blau i roig. La cinquena pregunta i els 10 segons són per blau. Diu així:
dimecres vinent és Sant Jordi, patró de Catalunya i molts altres territoris europeus. També ho és de l'Aragó, de Baviera, de Bulgària, de Croàcia, d'Eslovènia, de Grècia i Portugal, entre altres. La creu de Sant Jordi figura a les banderes de països com Anglaterra i Geòrgia, i la figura del cavaller apareix a la bandera de la ciutat que acollirà la final de la Lliga de Campions d'enguany. De quina ciutat parlem?
10 segons per blau. Com es diu aquesta ciutat?
Moscou.
Sí, sí, senyor. 3 per blau, 2 per roig. Arribem a la sisena i de definitiva, en el cas que ho endevini blau, si no aniríem al desempat. Diu així:
i acabem, doncs, amb esports i amb la Champions. Dimecres vinent i coincidint amb Sant Jordi, torna aquesta competició. El Barça rebrà a casa el Manchester United a l'anada de semifinals. La tornada jugarà el 29 d'abril a l'estadi dels anglesos. Com es diu aquest estadi?
Com es diu aquest estadi? La resta, silenci, el temps va fent, silenci. Temps.
Gris.
Old Trafford. Gris, sí. No estan aquí, però el fet que ell hagi endevinat ha permès que Salvador d'Hostafrancs se n'emporti la partida europea. Ho sentim per Roig, realment. Si voleu, Roig, us oferim la possibilitat per a compensar de participar la setmana vinent. Tindreu una línia de luxe, per dir-ho així, perquè no hi podem fer més, però per l'altra banda pensem que el joc s'ha decantat a favor del Salvador. Salvador, enhorabona.
Gràcies.
Em sembla que, mira, Balcells podrien aquí acomiadar-se una miqueta molest, no? Però són les coses que passen.
El dia del meu aniversari.
És, a veure, de qui és el seu aniversari?
De Salvador.
Ah, home, avui és el teu aniversari?
Sí, sí, sí.
Que bé.
Caram, doncs quin
fantàstic,
regal.
Fantàstic. Sí. Molt bé, mira que bé. Veus les coses com són? Balcells, com ho encaixes, això?
Bé, no, a veure, que si ho hagués dit dues vegades, doncs...
Sí, més fort, no, allò, bé, mira, guardarem, reservem per la setmana que ve.
La setmana que ve més.
Sí, i la, mira, segur que l'aniversari havia d'anar per aquí. Molt bé, Salvador, no pengeu la resta. Atenció, tots tres, tant Ferrer com Balcells com Guillem, sou candidats a un llibre que ara ens presentarà Rosa Maria Bertroli i que diu així.
Bon dia. Aquest matí us regalem Noves vides, una extensa novel·la de l'escriptor alemany Ingo Schulz, que ha editat l'editorial Proa. Noves vides explica, amb tocs autobiogràfics, la història d'un home de teatre que abandona la vida artística per unir-se a la fundació d'un diari en els turbulents mesos després de la caiguda del mur. A través de la figura del seu alter ego, Ingo Schulz explica què ha suposat per Europa la caiguda del mur i el triomf d'un capitalisme despietat. Considerat un dels escriptors que millor descriuen la reunificació alemanya des del punt de vista de la gent de l'antiga RDA, l'obra d'Ingo Schulz, de 638 pàgines, l'ha editat Proa en la traducció de Ramon Monton.
Atenció, que estem a punt de saber qui se l'emporta. La pregunta és la següent.
Avui hem parlat d'Il Cavaliere, de Silvio Berlusconi, però quin sobrenom rep Romano Prodi?
A veure, quin sobrenom rep Romano Prodi? Si algú ho sap, que digui la contrasenya. Ningú ho sap. Farem una altra pregunta.
Roig.
El professor,
eh?
El professor, sí, senyor.
Molt bé,
molt bé, Roig. Aquesta ha estat realment de compensació, eh? No pengeu, i moltes gràcies. Gràcies a tots per participar i a Pirineus per ser-hi.
El Berguedà és una comarca de molts contrastos on podem practicar de tot.
Activitats lúdiques, culturals...
En qualsevol època de l'any podeu visitar el Museu Tèxtil de Can Vidal, el Santuari de Caral, els Jardins Artigues i les Fonts del Llobregat.
El Museu de les Mines de Carbó de Cercs, l'exposició de dinosaures de Vallcebre, el Museu de Picasso a Gósol i el Centre Medieval dels Càtars a Bagà.
Més informació a l'Oficina de Turisme del Berguedà, 93 822 1500 o al web albergadà.cat.
Ara Hipercor tens l'ofertassa d'una bicicleta estàtica magnètica a 69 euros. Per l'operació biquini, per la teva salut i la de la butxaca, val la pena, oi?
A tu lado, la vida me sienta mejor.
Hipercor. I per millor.
Aquest diumenge obrim.
Papa, a l'escola m'han dit que hi ha nens amb teomania.
I què els passa?
No paren de llegir.
i els surten cabells per rojos i arrissats.
Arriba la Teomania per la lectura. El País llança els contes d'en Teo en català. Aquest diumenge el primer llibre per només 0,50 amb El País, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
¡Vamos a la playa! ¡Sí!
Este año todos nos vamos a la playa con Viajes Ecuador. Ven del 15 al 30 de abril, reserva tus vacaciones en la playa y paga hasta un 25% menos con tu visa Ecuador. Andalucía, Levante, Cantábrico, elige tu playa favorita. Viajes Ecuador, la garantía de una gran marca.
Hi havia una vegada
al castell de Montblanc,
Sant Jordi va pujar al seu cavall.
Potser Sant Jordi va matar el drac.
I quan el drac va atacar...
Però aquest Sant Jordi, amb Fiac Assegurances i La Vanguardia, els veritables herois són els pares. Aconsegueix el llibre La Llegenda de Sant Jordi, diumenge 20 d'abril, gratis, amb La Vanguardia. Patrocina Fiac Assegurances.
Pals i la cuina de l'arròs, quinzena promoció gastronòmica. De l'1 de març al 30 d'abril, els restaurants de la vila us ofereixen un menú molt atractiu, basat en l'arròs de Pals a la cassola, acompanyat dels vins de les caves Castell de Peralada. Enguany podreu gaudir també de visites guiades pels arrossars i les basses d'en Coll.
Informeu-vos en el 972 63 73 80.
Fa 15 anys sonava això. I ara sona això. Enderroc arriba als 150 i fa 15 anys. Vine al concert de Sant Jordi, amb Albert Pla i les 15 bandes del nou pop català. A les 3 sales de Resmetàs, el dimecres 23 d'abril a les 9 de la nit. Més música que mai.
Més música que mai.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
En el fin de semana quiero...
Chula.
En el fin de semana quiero...
Chula.
Bloc a bloc, amb Carme Colomina.
Tenim ganes de fer un repàs a l'actualitat de la setmana a nivell europeu i tenim entès, Carme, que hi ha hagut polèmica aquests dies per l'aparició del portal del Parlament Europeu en català.
Sí, tot l'enrenou l'ha provocat un informàtic lleidatà de 26 anys, Miquel Català, que durant mesos va anar treballant estones en una rèplica exacta de la web oficial de l'Eurocambra. En reprodueix tot el grafisme i fins i tot ha traduït molts dels textos que hi apareixen, però la pàgina, com que no ha estat autoritzada, és il·legal. Català ha explicat aquests dies que l'únic que volia era demostrar que és molt fàcil tècnicament de poder tenir el portal en català. La gran majoria d'eurodiputats catalans li han donat la raó, Maria Badia del PSC, Ignasi Guardans de Convergència i Unió o Raül Romeva d'Iniciativa Verds, tots ells han confirmat que si el web oficial no està en català és per motius polítics.
I el Parlament què diu?
Doncs el Parlament Europeu va entregar a aquest jove de la Granja d'Escarp una còpia del reglament sobre els drets d'autors, dient-li que reproduir sense permís una pàgina oficial és il·legal i el va advertir que si no tanca la web hauran de portar el cas als tribunals. Miquel Català ha estat llest i ha contestat que si volen els donarà la clau perquè ells mateixos tanquin aquest portal, així deixa per a Brussel·les la responsabilitat de censurar-lo. El tema del català al Parlament Europeu s'ha enrarit molt els últims anys també per l'activa campanya en contra que n'ha fet el Partit Popular Espanyol i especialment un dels seus eurodiputats, hem de dir, el català Aleix Vidal Quadras.
Encara està oberta la pàgina, ens demanen?
Sí, sí, aquest matí mateix, abans de venir, jo ho he tornat a mirar i encara es podia consultar a l'adreça les3w.europarl.cat.
Europarlament seria...
És d'Europarlament escurçat, acaba P-A-R-L, eh? Mm. Doncs realment la reproducció, ja veureu, és exacta i completament respectuosa amb la traducció fidel de tots els textos.
Yo he visto cada cara en la parte escura.
Ara ens estudiava la Gemma en la partida que amb Silvio Berlusconi ha tornat la polèmica i les excentricitats a Itàlia.
Berlusconi sempre ha tingut la seva pròpia lectura curiosa, per dir-ho d'una manera suau, de la política interior i exterior. El nou primer ministre assegurava aquesta setmana que com que ell serà el cap d'estat i de govern de la Unió Europea més veterà, segur que els seus col·legues ja l'esperen a la pròxima cimera del mes de juny per demanar-li consell. Ell ho va dir així mateix i es va quedar tan ample. Bé, el que recordaven a Brussel·les aquesta setmana, per exemple, és que Berlusconi va estrenar la seva presidència de torn de la Unió Europea amb un discurs al Parlament a Estrasburg, on va acabar dient-li al cap dels socialistes europeus, l'alemany Martin Schulz, que faria molt bé el paper de general nazi. El diari francès Le Monde titulava també dimecres: Berlusconi és una mala notícia per a Europa. Il Cavaliere, per exemple, ha estat sempre molt crític amb la moneda única i durant aquesta campanya electoral ha explotat clarament el desencantament dels italians amb l'euro. És veritat que la inflació és un problema, no només a Itàlia, aquí també en sabem molt d'això, però és que el govern italià fa molts anys que endarrereix les reformes necessàries per modernitzar la seva economia.
I de moment el Cavaliere ja ha posat en marxa la seva agenda internacional.
I és força significatiu que la primera trobada internacional que ha tingut el reelegit Berlusconi hagi estat amb el president rus, Vladimir Putin, a qui s'ha afanyat a convidar-lo a la seva residència de Sardenya. Putin ha dit que compta amb Berlusconi perquè l'ajudi a millorar les seves relacions amb la Unió Europea. Aquesta amistat, però, és també energètica, perquè al darrere de les abraçades que vèiem ahir hi ha els acords entre les dues grans companyies gasistes de Rússia i d'Itàlia, Gazprom i Eni.
All day long I bitty bitty bum. If I were a wealthy man.
Seguim parlant de Rússia perquè mentre l'encariment del preu de les matèries primeres arreu del món augmenta la crisi i la inflació a alguns països de la Unió Europea, Rússia, en canvi, ha disparat el nombre de multimilionaris.
Per això hem triat aquesta cançó ben evident, no? Doncs la revista Forbes publica aquesta setmana que el nombre de multimilionaris a Rússia ha passat de 60 a 110 en només un any. I per multimilionari la revista entén que es tracta de fortunes valorades amb més de 1.000 milions de dòlars, o sigui, de molts diners. Els grans potentats del país es concentren avui en dia en els sectors metal·lúrgic, financer i immobiliari. El número 1 i el número 2 de la llista són els propietaris dels grans monopolis del metall i l'acer. L'oligarca més ric, es diu Oleg Deripaska, va començar com a director d'una foneria d'alumini de Sibèria, amb una reputació molt dubtosa que el relaciona amb una guerra bruta per fer-se amb el control d'aquest mineral després de la caiguda de la Unió Soviètica. Rússia és avui el segon país del món amb més multimilionaris després dels Estats Units.
Carme, tot i que moltes d'aquestes fortunes russes també estan relacionades amb la ciutat de Londres.
Sí, sí, per diversos motius cada vegada se'n parla més. Molts d'aquests oligarques viuen exiliats a la capital britànica, on el barri financer de la City de Londres s'alimenta també de les seves inversions. Un d'aquests oligarques més coneguts, segur, és el número 3 d'aquesta llista de rics. És Roman Abramovich, el propietari del club de futbol anglès, el Chelsea, que a més manté un enfrontament judicial i pels carrers de Londres amb un altre d'aquests famosos exiliats, el seu antic soci Boris Berezovsky.
Això és Bloc a Bloc, en Carme Colomina. Cada setmana ens posem al dia i esperem que la setmana vinent ho puguem tornar a fer.
Jo també ho espero.
Mira qui està arribant per allà, és David Escamilla. Porta un iPod on hi ha fet un broadcast d'un personatge europeu. Fixa't com sona.
La ciutadana europea Glamcat que hem anat a visitar neix a Calais, la ciutat amb port més al nord de França, precisament allà on s'agafa el ferri per anar a Anglaterra o bé per travessar el mític túnel de la Mànega. Viu en una gran casa de 300 metres quadrats situada a la barcelonina plaça de Lesseps, amb piscina i tot. L'espai està dissenyat amb tonalitats blanques, ple d'espelmes i figures de Buda. Sembla que siguis a la Índia. És una prestigiosa terapeuta especialitzada en massatges holístics. Si veniu amb mi, coneixereu com viu aquesta bellíssima i espiritual francesa que em confessa que Catalunya s'ha convertit en el seu lloc en el món. Deixo la moto i entrem a casa.
Glamcat, amb David Escamilla.
La Justine m'obre la porta. Bonjour, Justine, ça va? J'adore ta maison, il y a des ondes très positives.
Entre, je te prépare un thé vert et j'allume de l'encens.
Es diu Justine Kenyek i el primer flash que m'impacta d'ella són els seus ulls, enormes, vibrants, transparents. Als 19 anys decideix deixar la casa dels pares per anar-se'n a l'aventura a Londres, on començarà treballant en diferents gabinets d'estètica. Serà precisament allà quan la fitxarà una de les grans marques de cosmètica francesa, Clarins. Després es trasllada a París per començar a treballar a les ordres d'una prestigiosa cronopsicòloga, Josie Mermet. M'explica que era una experta en detectar els colors anímics de cada persona. Em diu que eren un equip d'estilistes i ella n'era la maquilladora. Es veu que definien a la gent segons unes determinades tipologies. Cadascuna tenia la seva pròpia paraula clau. La florentina, natural, sofisticada, àmbar. Casualment, com passa tan sovint, la Justine Kenyek coneix Barcelona com a turista i se n'acaba enamorant. Aleshores, aquelles vacances es convertiran en una estada indefinida. I ja fa 6 anys que va arribar a Catalunya, precisament un dia de Sant Jordi. Comença a estudiar un curs de formació de massatges holístics Em diu que es tracta de treballar, tenint en compte diferents dimensions del cos, el cos físic, el cos mental, l'emocional i l'espiritual. Un dels seus forts és estudiar els chakras. Els chakras de cada persona són els centres d'energia que se situen al llarg de la columna vertebral. Cada chakra, m'explica apassionada, té una funció específica i necessària perquè tota l'energia flueixi adequadament. Més endavant estudia un curs de gemoteràpia i fins i tot les tècniques del Reiki. Tot el que ha après s'ha convertit en la seva personal i intransferible proposta. La Justine em comenta que els resultats sempre són espectaculars. La gent, després d'un bon massatge holístic, es troba molt millor, pensa millor, se sent més creativa i camina amb més lleugeresa. Em parla extasiada de la seva feina, 100% vocacional.
Un massatge, per mi, sempre té alguna cosa de misteri. Quan poso les meves mans en un cos, comença un viatge. Un viatge ple de secrets i revelacions. Mai és igual.
Actualment, la Justine practica les seves tècniques holístiques en un centre terapèutic i també a domicili. Amb el temps s'ha anat creant un important cercle de confiança de clients i amics. Treballa envoltada d'olis essencials i d'aromes altament sensuals. El sàndal, el gingebre, la mandarina. M'explica que l'última fase de cada sessió terapèutica està protagonitzada pel seu pèndol. Al final del massatge passa un pèndol per cada chakra per veure quina vibració té cada zona del nostre cos. Adora Barcelona. De vegades s'hi perd voluntàriament i tot.
M'agrada molt passejar sense pressa per els estrets carrers de la Barcelona antiga. En tinc prou en seure en una terrassa prenent alguna cosa i contemplant com passa davant meu la gent. En tinc prou amb això per tocar la felicitat.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep.
Ens acomiadem mentre em convida la setmana vinent a que provi un dels seus massatges holístics. M'assegura que en sortiré força renovat, amb un esperit més lluminós i positiu. I ja faig el compte enrere perquè arribi el dia.
GlamCat, amb David Escamilla.
Una abraçada ben harmònica i fins al proper GlamCat. A la prochaine, se fia plaisir. J'espère qu'on se reverra.
Bah, j'étais enchantée de te connaître et si tu veux la prochaine fois, je te fais un massage.
Ciao Justine. Ciao.
Catalunya Ràdio.
L'hora de Plutó. Amb Núria Ribó.
Aquest dissabte parlarem amb Chen Qiwang, empresària xinesa que porta molts anys vivint a Catalunya, tot i que sempre té un peu al seu país, cosa que li permet criticar-lo amb coneixement de causa. Amb ella conversarem no només de la polèmica que estan aixecant els Jocs Olímpics, sinó de la ràpida transformació que està vivint la Xina.
L'hora de Plutó, els dissabtes de 3 a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
...25 anys.
El suplement, suplement, el suplement. Un programa de banda ampla pels matins del cap de setmana, de 10 a 1 i amb Xavier Solà.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
Hem rebut tantes floretes que ara tenim tot un jardí per regar i és que el llistat és molt extens i un que diu tantes corbes i jo sense frens i un altre que la feina li deia en pometa perquè era roja i grassoneta i a una molts grans li deia en paella això és un cactus no pas una floreta. Ja veieu quin jardí més florit. Tant se val marit, la qüestió és rebre flors, saber-les collir.
La gimcana del vintage.
Amb Ivan Rosquelles, qui posa sempre la seva floreta musical, una glossa per descriure la prova corresponent. Aquesta és la 13a prova. Ens diguem que dintre del capítol de celebració dels 25 anys de Catalunya Ràdio, el suplement s'hi afegeix recordant que en fa 20, i per celebrar el doble aniversari, posem en solfa la gincana del vintage. Són 20 proves per destacar i agrair la fidelitat dels oients. Hem arribat a la 13a, i quina és la millor floreta que us han dit mai o que heu dit?
Aviam, fins als 19 anys vaig ser una noia grassona i amb molt bon color de cara. Un dels caps de l'empresa on treballava no sols me cridava pel nom, sinó que tot sovint em deia Pometa. On és la Pometa? Recordo de vegades aquella floreta tan carinyosa.
Hem rebut força correus i trucades també sobre la 12a. A què o què, a qui teniu al·lèrgia i quins símptomes us provoca?
Jo tinc al·lèrgia a les bicicletes que circulen per les voreres i que avui en dia són una autèntica plaga. Provoquen una sensació d'indignació i també de por. Doncs ja he vist més d'un accident provocat per aquests ciclistes sense escrúpols.
El que em fa angúnia i fàstic a mi són els botons. Encara que ho trobeu estrany, però és així.
Certament és així, ho trobem molt estrany. No sé com poden fer angúnia els botons, però com que el món és molt variat i realment de casos curiosos no en falten. Però anem al tema de les xifres. Com està el cas?
Aquesta setmana hem rebut més respostes sobre al·lèrgies que no pas de floretes. Tenim 52 oients registrats en la 12a prova i 12 sobre la 13a. Doncs aprofiteu el temps i poseu-vos al dia, perquè ara mateix donarem a conèixer que la setmana que ve tenim una sorpresa.
Exactament, donarem a conèixer tots tres junts, un, dos, tres,
el premi especial de Sant Jordi.
I la gent més. Aquest premi, atenció, quin és?
Dissabte vinent, entre tots els actualitzats, sortejarem un viatge a Gran Canària en un hotel de 4 estrelles de la cadena Riu, 4 dies, 3 nits, viatge inclòs amb Clicker, i sobretot recordeu que teniu fins dijous a la tarda per respondre.
Ja sabeu que les vies de comunicació són la BSIG, el 934-1409-71 o a suplement@catradio.cat.
Què me'n dieu ara, per exemple, el mes de maig, tranquil·lament, pujar a l'avió i anar-te'n cap a Gran Canària, que ara potser no és un destí turístic de molt, molt fashion, molt actual, però allà t'espera al sud de l'illa un hotelet ben bo, te'n vas a la teva parelleta cap allà o amb una amistat, digue-li com vulguis, i dius, què hi faig jo ara aquí? Què se m'hi ha perdut? Res? És que no has de buscar res. T'aportes un llibret, ara entres al wellness, ara surts per de la dutxa d'aigua no sé què. Bé, senyors i senyors, ha estat un plaer. Per cert, no us agradaria anar-hi?
I tant.
I tant.
Què s'ha de fer?